Bon dia, són 2:15.
Notícies migdia, amb Pere Gallifa.
Per la salut podrem anar a sopar fora fins a les 11 de la nit. Bars i restaurants podran obrir fins a aquesta hora de forma ininterrompuda des del 9 de maig, un cop se suspengui l'estat d'alarma. Ho ha anunciat fa uns minuts la consellera de Salut en funcions, Alba Vergés.
Això permet fer els següents passos i explicar-los ja avui en el procés d'obertura. Així, en aquesta resolució, a partir del 9 de maig, entra l'obertura continuada de la restauració fins les 23 hores.
Ara bé, encara no es pot confirmar que el toc de queda s'allargui fins a les 11 de la nit. Serà una decisió que es prendrà en els pròxims dies. Altres mesures dels parcs d'atraccions podran tornar a obrir el 30% de la seva capacitat i els parcs infantils no hauran de tancar a les 8 del vespre. També s'autoritzen les assemblees de les entitats esportives. La resta de mesures actuals, que són vigents fins aquest diumenge, es prorrogaran 6 dies més, fins al dissabte 8. No podem anar a sopar a bars i restaurants des del 20 de desembre. Som divendres 30 d'abril.
Titulars.
Pau Durant, molt bon dia.
Bon dia, Pere.
Demà se celebra un dia del treballador carregat de raons.
Els sindicats recorden l'afectació dels ERTOs sobre la classe treballadora i la destrucció de llocs de treball que ha provocat la pandèmia. Per això, tot i que ells no han convocat cap mobilització a Sabadell, hi haurà manifestació a les 12 del migdia des de Renfe Centre, organitzada per col·lectius d'Esquerra. Elisabet Graner és una de les responsables.
Bé, tampoc hem avançat tant, no? Cada any, el primer de maig és un dia de lluita. I nosaltres el que ens hem centrat molt aquest any ha sigut reivindicar tota la precarietat que ha desembocat la crisi social sanitària amb la pandèmia del Covid, no? Tota la gestió que hem pogut veure que s'han fet a nivell sanitari amb els sectors essencials no només ha afectat els usuaris, sinó que també a nivell laboral les treballadores han sent més precaritzades i tenim problemes d'aquests dels ERTOs que encara molts no s'han cobrat.
A la tarda, 6:15, a la plaça Sant Roc, hi ha una concentració convocada per la Intersindical i Sabadell per la Independència.
El Sindicat Unificat de Policia considera que se'ls ha discriminat a l'hora de no vacunar-los com els Mossos d'Esquadra.
Així ho ha defensat el portaveu del sindicat en una entrevista al Cafè de la Ràdio. Alhora ha argumentat que són un servei essencial i que han de ser vacunats com els altres col·lectius. També ha rebutjat que vacunar els 7.000 agents que queden suposi un problema per la campanya d'immunització de la gent gran.
Frenat en sec el retorn del públic a la nova Creu Alta i a la resta d'estadis de primera i segona divisió.
Sanitat no ha donat el vistiplau per la disparitat de les dades de contagi en les comunitats autònomes i per la negativa ferma inicial del govern basc. El Sabadell, mentrestant, ha continuat preparant el partit de dilluns davant el Rayo Vallecano. Aleix Coc, ja recuperat de la seva lesió, passarà revista al programa Hotel Suís a partir de les 2:00.
Ampliem aquestes i altres informacions en la pròxima mitja hora amb Roger Benet a les vies de so.
Ràdio Sabadell. Notícies migdia.
Abans, cop d'ull als serveis. Dia ennuvolat avui a Sabadell, 19 graus de temperatura ara mateix. En Jordi Mateo ens explica què ens espera per les pròximes hores i aquest cap de setmana. Molt bon dia.
Hola, bon dia. Durant les hores centrals d'aquest divendres hem d'esperar que es tornin a formar alguns ruixats a punts de l'interior de Catalunya. Atenció, perquè localment poden acompanyats de tempesta i fins i tot ser d'intensitat forta, principalment a punts del prelitoral i també de la Catalunya central. A més, de cara ja a la propera matinada ens arribarà un altre episodi de precipitacions que en aquest cas arribarà a pràcticament tot el país. Unes precipitacions que, sobretot fins al migdia de dissabte, poden ser generades poden ser d'intensitat entre feble i moderada i, novament, localment, podran ser d'intensitat forta, principalment demà fins al migdia a punts del litoral, prelitoral i també de la meitat oest del país. A partir de la tarda, en general, aquestes precipitacions quedaran restringides a la meitat nord de Catalunya, tot i que a l'extrem sud també poden aparèixer de forma més dispersa. La temperatura demà serà més baixa. I això és tot de moment des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Pel que fa a l'estat del trànsit, destaca la circulació amb retencions que hi ha a Barberà del Vallès, a la B30, a l'enllaç amb la C58, és 1,5 quilòmetres de retencions en sentit Sant Cugat, i també cal destacar 11,5 quilòmetres de circulació amb congestions a l'AP7, en aquest cas al Papiol, per anar cap a Tarragona. Recordeu que avui, a partir de les 3 de la tarda, hi ha prevista una operació sortida per aquest cap de setmana, el primer sense el confinament comarcal. Passen 5 minuts i mig de 2:15. Arrenquem.
La notícia del dia.
Bars i restaurants oberts fins les 11 de la nit a partir del diumenge 9 de maig. El Procicat ha aprovat finalment la reobertura de la restauració amb aquest horari, així com dels parcs d'atraccions, just per la data quan decau el decret de l'estat d'alarma. Així ho ha explicat la consellera de Salut en funcions, Alba Vergés.
Entra l'obertura continuada de la restauració fins les 23 hores, en les mateixes condicions que avui està oberta en la resta del dia, amb l'interior amb aquest aforament limitat al 30% i l'exterior segons les distàncies de seguretat. També la reobertura dels parcs i fires d'atraccions, que vull recordar que porten tancats des de finals de l'estiu de l'any passat.
Pel que fa a la resolució que entra en vigor aquest dilluns, només introdueix canvis menors com ara l'eliminació del topall de les 20 hores en l'horari dels parcs infantils, ampliant una setmana més les darreres mesures acordades.
Ara bé, també es permetran les assemblees esportives amb un 50% de l'aforament, amb una limitació de 500 persones en condicions normals o 1.000 si hi ha ventilació forçada. La previsió és continuar amb el programa de vacunació que augmenti la protecció de la població. El secretari de Salut Pública, Josep Maria Argimon, ha valorat les dades epidemiològiques del moment.
La bona notícia és que no creixem, molt probablement pel fet de que tenim ja un número important de persones que tenen algun tipus de protecció, ja sigui perquè han rebut la vacuna, ja sigui perquè hi ha una immunitat natural, perquè han passat la malaltia. La mala notícia seria, doncs, que no estem baixant, com els comentava, no estem baixant d'aquests 10.500-10.700 casos.
Les autoritats sanitàries i de seguretat demanen continuar amb les mesures per la prevenció i la disminució de risc i es donen uns dies per acabar de pensar les següents passes a seguir, com per exemple amb el toc de queda, també amb la nova legislació a adoptar per decretar mesures similars a les que permet l'estat d'alarma.
I el Sindicat Unificat de Policia considera que la Generalitat els ha discriminat a l'hora de posar-los la vacuna com a la resta dels serveis essencials. En una entrevista al Cafè de la Ràdio, el portaveu del SUP, Toni Granados, assegura que no se'ls ha immunitzat a Catalunya perquè, diu textualment, no són catalans de pura raça.
El representant dels policies nacionals ha lamentat haver arribat a la situació actual, on la justícia ha obligat la Generalitat a vacunar els cossos policials espanyols amb el mateix percentatge que els Mossos o els agents locals.
La justícia se ha hecho, pero vamos, lamentamos que hayamos tenido que llegar a esto, que desde el gobierno de la Generalitat, que son los representantes del Estado español en Cataluña, no se haya querido vacunar, pues tiene una palabra. Yo no la voy a decir porque pues, me parece muy dura, pero bueno, que la gente, los radioyentes, que saquen sus propias conclusiones.
Granados ha defensat que com a servei essencial es mereixen rebre el vaccí i ha afegit que la vacunació de 7.000 agents, que són els que quedarien per vacunar, no causarà estralls entre la campanya per arribar a la gent gran.
Se están batiendo récords de vacunación en toda España. No, entiendo yo que 7.000 agentes de policía y guardia civil que estamos aquí en Cataluña no supondrá apenas nada en la vacunación, cuando más es un acuerdo que hubo a principio de año en el acuerdo interterritorial que las fuerzas de seguridad del Estado, guardias civiles, policías nacionales, Mossos d'Esquadra, seguían vacunados todos en igualdad de condiciones.
Avui la Generalitat ha confirmat que es vacunaran el 100% dels agents de la Policia Nacional o la Guàrdia Civil que es vulguin immunitzar.
Encara sobre vacunes, avui s'han superat les 50.000 persones immunitzades amb una dosi a Sabadell, concretament 50.475, mentre que les que tenen la pauta completa ja en són 22.150.
Alhora hi ha una modesta millora de les dades epidemiològiques. La velocitat de contagi ha caigut del 0,90 al 0,88 i el risc de rebrot ha passat passat de 356 a 341. La incidència per cada 100.000 habitants és de 381 casos, mentre que ahir era de 10 casos més. Tot plegat quan el nombre de persones ingressades al Parc Taulí ha baixat del centenar per primer cop des del 24 de març. Hi ha 95 persones hospitalitzades, 25 de les quals a l'UCI o semicrítics.
Tota la informació ampliada al portal web radiosabadell.fm.
900.000 empleats afectats per ERTOs i 400.000 catalans a l'atur. Aquesta és la situació en què arriba el segon dia del treballador de la pandèmia, una factura que els sindicats consideren que seria menor sense la reforma laboral. Amb tot, l'1 de maig torna a tenir la derogació d'aquesta normativa com una de les reivindicacions principals i com a base per transformar el mercat de treball un cop superada la crisi postpandèmia.
De fet, els sindicats majoritaris creuen que cal aprofitar l'arribada dels fons Next Generation per impulsar la transformació del sistema productiu del país. El secretari comarcal d'UGT, al Vallès Occidental, José Luis Fernández, assegura que el país està en deute amb els treballadors. Són declaracions al Cafè de la Ràdio.
Quan les coses van mal dades, els que estan a primera línia, els que donen la cara, són les treballadores i els treballadors. I fins i tot aquells que tenen pitjors condicions laborals i pitjors salaris, no? Llavors, ara que és un moment on hem d'afrontar una reconstrucció econòmica social del país, que arribaran recursos, i no pocs, de la Unió Europea, s'ha de posar a primera línia les necessitats de la gent.
En el mateix sentit, s'ha posicionat el nou secretari general de Comissions Obreres al Vallès Occidental i la Catalunya Central, Ivan Ramos, que confia que la recuperació de l'economia serà més ràpida que en la crisi anterior.
L'economia es reactivarà perquè la crisi sanitària no té les mateixes conseqüències que la crisi econòmica que vam patir els treballadors i les treballadores i que ja vam pagar aquella crisi amb una retallada de drets i de protecció social. I ara precisament per això estem reclamant que les polítiques posin al centre de les persones, no? Aquesta necessitat de derogar la reforma laboral, la reforma de les pensions, de pujar el salari mínim interprofessional, com també deia el José Luis, va precisament en aquest sentit. Per poder sortir de la crisi necessitarem, evidentment, tenir millors condicions.
En un context en què un de cada quatre catalans es troben en el llindar de l'exclusió social, la reivindicació de mesures per posar fi a la vulnerabilitat protagonitzen aquest 1 de maig. De fet, aquestes són les demandes que es faran sentir demà en una manifestació que sortirà de Renfe Centre a les 12 del migdia, convocada per col·lectius d'esquerres de la ciutat. Elisabet Graner n'és una de les organitzadores.
Primer de tot s'haurien d'anul·lar els pagaments de lloguers i hipoteques per aquells col·lectius molt més vulnerables, no?, que s'han vist perjudicats. Després la derogació dels ERTOs, la incorporació immediata dels treballadors i treballadores que han estat acomiadats durant tot aquest any. També una renda bàsica garantida universal, no?, per la classe obrera. Això és una de les reivindicacions que portem fent des de fa anys, però aquest any ha quedat evidenciat que és una mesura molt necessària. També la municipalització i la nacionalització de serveis essencials.
A banda d'aquesta manifestació, la Intersindical i Sabadell per la Independència han convocat una concentració demà a plaça Sant Roc a 6:15 de la tarda.
Ràdio Sabadell també a les xarxes socials. Segueix-nos.
Obrim pàgina política quan falten 2:45. Ciutadans presentarà una moció per actuar contra l'augment dels suïcidis i alteracions a la salut mental causades per la pandèmia.
El seu portaveu, Adrián Hernández, diu que és la primera causa de mort natural a Espanya, doblant els accidents de trànsit. Segons el Consell Comarcal, les temptatives de suïcidi entre els joves de 14 a 17 anys han augmentat un 30%. També ha augmentat el diagnòstic de l'ansietat i l'esquizofrènia. Al Parc Taulí hi ha un dels programes de prevenció del suïcidi més ben valorats i també es disposa del Codi Risc de Suïcidi de Catalunya. Ciutadans proposa demanar diners del fons REACT-EU destinats a millorar la millora social i sanitària. És un fons que ja està en marxa, són diners europeus que es demanen al govern català. Hernández vol que l'Ajuntament hi opti.
Optar aquests fons europeus per millorar el programa d'atenció al suïcidi al Taulí i també el programa de salut mental. És a dir, ara hi ha per primeres visites una llista d'espera molt llarga i hi ha gent que si no es pot permetre anar a la privada ha d'esperar molt per una atenció que és urgent a l'àmbit de salut mental a la pública, al nostre hospital, al Taulí. Per tant, aquests fons europeus al 100%, que l'Ajuntament, conjuntament amb el Taulí, es presentin aquests fons i millorar el programa que ja funciona i que està tan ben valorat de tentativa de suïcidi i també d'altres patologies de salut mental.
Gairebé 1.500 milions d'euros han arribat a Catalunya sota el paraigües d'aquest fons REACT-EU. Ciutadans proposa també efectuar programes de conscienciació i sensibilització a nivell de ciutat amb treballadors municipals i amb entitats implicades amb el tema a Sabadell. A més, s'ofereix a commemorar el Dia Internacional de Prevenció del Suïcidi, que és el 10 de setembre.
I la Crida per Sabadell vol protegir el llegat artístic del grafiter 13 mort el 2018. Per això presentarà una moció en el pròxim ple i d'aquesta manera valorar l'estat dels grafits que encara queden a la ciutat.
Actualment n'hi ha uns 18-19 encara, però la família de Guillem Vives Pérez 13 té constància que 6 ja han desaparegut. La seva mare, Victòria Pérez, dona suport a la iniciativa i diu que sent el seu fill una figura local reconeguda internacionalment, li sabria greu haver d'anar a l'estranger per veure les seves obres.
A mi em sabria molt greu, val? Que d'aquí uns anys, per poder veure una peça del 13, no del meu fill Guillem, sinó del 13, me'n tingués que anar a Amsterdam, me'n tingués que anar a Istanbul, me'n tingués que anar a Glasgow o no sé on és. Que estan ja fent projectes per preservar la seva obra. Val?
Per això la Crida vol fer una aposta institucional per l'art urbà, com passa amb el muralisme, per exemple, al poble de Penelles. En aquest sentit, proposaran generar projectes sociocomunitaris que facin créixer l'autoestima a la ciutat i també demanaran que el Museu d'Art de Sabadell incorpori rutes de grafitis a la ciutat, incloses també el programa Ciutat i Escola.
Banc Sabadell guanya 73 milions d'euros al primer trimestre de l'any, el que representa un 22% menys que durant el mateix període de l'any passat. Els tres primers mesos del 2020, el BS va guanyar 93 milions, que ja era un 63,7% menys que l'any anterior. De totes maneres, el nou conseller delegat de l'entitat, César González Bueno, valora les xifres de forma positiva pels següents motius.
El trimestre ha sido bueno. El crédito ha crecido en todos los negocios y geografías. Como ejemplo, y hay otros, en hipotecas hemos marcado el mejor mes de marzo de la historia del banco. Parece que lo más duro del COVID puede haber pasado. En marzo hemos ejecutado el plan de eficiencia en España que permitirá un importante ahorro de costes a partir del segundo trimestre. Por último, quiero destacar que TSB, nuestra filial británica, ha vuelto a la senda de los beneficios, contribuyendo a los resultados del grupo.
Per això confia que el pròxim trimestre les xifres siguin més bones, amb menys costos per l'entitat i més ingressos. El Sabadell també ha confirmat que el 28 de maig presentarà el pla estratègic, que tindrà el focus posat en la rendibilitat, la digitalització, l'eficiència i la generació de valor per l'accionista. Més coses. Els treballadors de les unitats de repartiment de Correus Terrassa se sumen a la vaga indefinida iniciada a Sabadell.
Les tres unitats de repartiment de Terrassa van decidir ahir en una assemblea sumar-se a la vaga indefinida, que des de fa 24 dies s'està secundant a Sabadell i afecta el servei que reben 70.000 ciutadans. Amb l'aturada a la ciutat agarenca, els afectats en seran 210.000 més. En aquest context, segons CGT, Inspecció de Treball està avaluant una denúncia d'urgència interposada pel sindicat per vulneració del dret de vaga per part de l'empresa.
La policia municipal denuncia tres conductors per utilitzar el telèfon mòbil i dos més per saltar-se semàfors en vermell.
És el resultat de la campanya del Servei Català de Trànsit per detectar distraccions al volant i respecte cap als semàfors. La campanya va comptar amb controls de trànsit en diferents punts de la ciutat ahir a la tarda.
Kamekame Editions, amb botiga al carrer Narcís Giral de Sabadell, publicarà la seva pròpia revista de manga a partir del mes d'agost.
Seran històries de diferents temàtiques i dirigides a una gran varietat de públic, dibuixades pels aprenents de l'escola amb què compta l'establiment. El responsable de la botiga sabadellenca, Gabriel García, n'ha parlat al Cafè de la Ràdio.
La idea sorgeix del cap de l'editorial, que volia fer una espècie de Shonen Jump, que és una revista que es fa allà al Japó, que és el que pretén, és una mena de trampolí d'autors novels que volen doncs, expressar la seva dedicació al manga i més endavant fer un renom.
Ara mateix l'escola de dibuix de Kamekame a Sabadell compta amb una 60 d'estudiants.
Onze minuts per les dues. Parlem ara de festes majors de barri. Tot i la tímida reobertura d'aquesta primavera, moltes associacions veïnals han decidit o bé posposar o canviar el format de les celebracions d'aquest any. Des de la Regidoria de Cultura se'ls ha indicat que només es poden fer activitats d'exhibició amb control d'aforaments i a l'aire lliure, unes condicions que fan impossible les celebracions tal i com han estat sempre.
Al veïnat de nostra llar, les populars casetes d'en Garcia han optat per fer una celebració dedicada als més menuts i a les persones més grans, com explica en Gràcia Espinosa, vocal de festes de nostra llar al programa Al Matí.
Normalment és a l'última setmana de maig, cap al 25, però com que aquest any s'ha posat en marxa tot el sistema aquest de vacunació, hem pensat, a veure, el que no farem serà el mes de maig, perquè no volem posar en risc els nostres veïns, però sí que el mes de setembre trobem que ja serà una bona dada, perquè si ja tothom estarà, quasi tothom vacunat, segons diuen.
Una festa que tindrà espai controlat d'aforaments, distància social i mascaretes al poliesportiu del barri. En canvi, Can Oriac es quedarà per segon any sense festa major. Des de l'associació de veïns han decidit renunciar a organitzar-la perquè accepten que no poden controlar els accessos o garantir la seguretat de tothom. I a mig camí, el torrent del Capellà, que ha proposat una fórmula curiosa, com explica Mariano Molinap, president de l'associació de veïns del torrent del Capellà.
Posar por les macetes que tinguen dintre del pati, l'han de posar en la façana i l'han d'adornar com iniciativa pròpia, sigui d'algun tipus de pancarta, banderoles o el que sigui, senyeres, i de moment suposem que sortirà bé.
En total s'han repartit unes 300 plantes al veïnat que decorarà les façanes del barri. Una de les més populars, la Festa Major de la Creu Alta, ja està en marxa per fer alguna celebració el juny i una altra de cara al juliol, sempre en un format diferent. Jordi Turguet és vocal de la Comissió de Festes.
Serem els ulls que la farem fins a l'estiu. Una mica de sort i fins a sorprendre aprendrem i potser el juliol en veieu una altra. Però és que no solament és que... És que fer la meitat és molt més difícil que el que fem sempre. Preparar una festa major des de casa no funciona. Has d'anar, has de fer coses, no hi ha manera. Nosaltres, mira, farem alguna cosa. Serem potser els únics i experimentarem.
Un any en què també es fa difícil fer previsions, ja que si la situació sanitària empitjora, el govern ja ha dit que replantejarà les mesures adoptades.
Propostes culturals.
El Teatre Principal acollirà aquest dissabte a les 6 de la tarda La Faula de l'Esquirol, un muntatge a càrrec de la companyia La Baldufa. La trama segueix la convivència entre un esquirol juganer i un eriçó esquerp per donar un missatge sobre la diferència. Un dels membres de la companyia, Enric Blasi, explica què es pretén amb aquesta faula.
En aquest cas ens venia molt de gust de fer un espectacle adreçat a nens i nenes més petits, o si estem parlant que La Faula és un espectacle de 4 a 8 anys, que és l'edat òptima, i ens va semblar que la fórmula de la faula en la que protagonistes fossin animals devia ser una forma d'acostar-nos simpàtica i directa als infants que vinguin al teatre.
Escollir com a protagonistes de l'obra un esquirol i un eriçó serveix als autors per accentuar la diferència que volen reflectir, ja que ambdós són animals molt poc semblants en la vida real. Això ha ajudat a potenciar la conclusió moral que volen que el públic n'extregui, que tracta sobre acceptar allò diferent i les dificultats de la convivència. A veure, que conviure costa, però és tan bonic! A Cal Estruc han creat una exposició sonora. Es tracta de Babel, un diàleg obert, on estudiants d'entre 8 i 10 anys de l'escola Sant Muntada han reflexionat sobre comunicació amb els artistes italians Marco Tondello i Dario Lazzaretto. S'hi posa en relleu el caràcter plurilingüístic i la varietat sonora. A més, en el superdivendres d'aquest 30 d'abril hi haurà altres mostres de residències d'arts visuals i digitals, com la conferència performativa Com Totes, a càrrec de Núria Gómez, i també Just Thinking It d'Irma Marco, i l'obra de teatre No em diguis reina, de la companyia Diversitat Teatral, dirigida per Emili Corral. Per fi arriba en Tarzan al Teatre Sant Vicenç. Sí, ja ho havíem entès. L'acompanyen una banda de música en directe, mascaretes dalt de l'escenari preparades per l'ocasió, és a dir, adaptades a cada personatge, i les cançons tenen un estil diferent al que ens tenen acostumats. Un dels directors del muntatge, Carles Campoy, explica com serà el Tarzan que es veurà.
Quin Tarzan veiem? Bueno, sobretot veurem dos tipus de Tarzans, no? Començarem amb el Tarzan petit i després acabarem amb el gran, intentant que hi hagi una transformació maca i espectacular.
Tarzan es podrà veure aquest diumenge en sessió doble, a 2:15 del migdia i a les 6 de la tarda.
Els treballadors d'11 presenten el gran secret dels catalans.
Tots coneixem aquest secret.
El que passa és que de vegades se'ns oblida.
El gran secret dels catalans és molt simple. Quan hem de fer una cosa bona pel país i per la gent, la fem. Units. I això no ho para ningú.
Tot comença a la plaça. 11.
Notícies migdia. Tota la informació des de Sabadell.
Cinc minuts per les dues, moment per sortir de la ciutat. El govern estaria treballant en els canvis legals per poder seguir ordenant mesures restrictives un cop s'acabi l'estat d'alarma el pròxim 9 de maig.
La solució passaria per una modificació de la Llei de Salut Pública mitjançant un decret que es podria aprovar el dimarts que ve, el dia en què se celebrarà l'última reunió ordinària del govern abans de la fi de l'estat d'alarma. Ara mateix la Generalitat només té la potestat d'establir confinaments territorials, però també volen incorporar a les seves capacitats el control del toc de queda.
Sanitat decideix avui què se'n farà de les persones menors de 60 anys vacunades amb la primera dosi d'AstraZeneca.
La ministra de Sanitat, Carolina Darias, va anunciar dimecres que avui seria la data límit que es fixava la Comissió de Salut Pública per prendre una decisió al respecte. Darias qualifica la situació de difícil. Per això afirma que prefereix esperar tenir les màximes evidències científiques. També ha afegit que les persones vacunades amb una dosi d'AstraZeneca i que hagin passat la Covid no se les administrarà la segona punxada, ja que s'entén que tenen la pauta completada.
Meritxell Serret es reconeix davant el magistrat Pablo Llarena, que va rebre advertiments del Tribunal Constitucional i que la seva conselleria, la d'Agricultura, mai va assumir cap cost relacionat amb el referèndum de l'1 d'octubre.
L'exconsellera d'Agricultura ha estat 2 hores i mitja declarant al Tribunal Suprem i ha anat acompanyada del vicepresident de la Generalitat en funcions de president, Pere Aragonès. Serret afirma que seguirà treballant per una solució política al conflicte. També ha afegit que la seva defensa valorarà quan i com serà el millor moment per traslladar la causa a Catalunya.
I almenys 44 persones han mort en una allau humana que ha tingut lloc en una celebració ultraortodoxa a Israel.
La tragèdia s'ha produït a la ciutat de Meron, al nord del país, en una commemoració amb motiu d'una festa religiosa. Encara es desconeix les causes exactes de l'accident, però tot apunta a l'esfondrament d'un dels escenaris sumat a la congregació dels assistents. Fons policials han informat que hi havia 100.000 persones concentrades en l'acte, la xifra més elevada de la pandèmia i que desobeïa les mesures anti-Covid.
La contraportada.
El Parc de Sant Llorenç del Monilobac acull aquest diumenge la matinal Viu al Parc. Es tracta d'un programa d'activitats organitzat per la Diputació de Barcelona, encarregada de la gestió dels parcs naturals, amb activitats de tot tipus destinades a un públic familiar. En aquesta ocasió, l'espai acollit serà la Casa Nova de l'Obac, al terme municipal de Vacarisses.
Aquest antic mas vitivinícola és l'espai escollit per fer la matinal del diumenge, entre 11:15 i 12:15. Entre les activitats programades hi haurà tallers pels més menuts, contes, espectacles d'animació musical i una ruta inclusiva per l'entorn de l'espai. Josep Melero, responsable de la divulgació dels parcs naturals, ha apuntat en declaracions al programa El Cafè quin és l'objectiu d'aquest programa.
La finalitat és que la gent conegui que els espais naturals són espais també per gaudir-los, sempre en respecte, amb civisme, i que d'alguna manera la cultura també és un lloc on es pot gaudir amb un espai natural protegit, no només als teatres o a les places dels pobles, sinó també en els boscos i en els espais naturals podem fer activitats culturals diverses.
Per participar-hi cal demanar les entrades, que són gratuïtes, a través de la web del parc. Malgrat això, per aquesta matinal ja no hi ha places lliures. Per això Melero anima a qui ho vulgui a practicar en altres matinals altres espais naturals de la província.
Proposar-vos d'anar a altres parcs que farem matinals al llarg del mes de maig. Per exemple, el 16 de maig en tenim una al Parc de la Salada Litoral, el 23 al Parc de la Salada de la Marina i el 2 de juny a Montesquieu.
Un programa, el Viu al Parc, que va començar el 1992 a Sant Llorenç del Monilobac i té molta popularitat. Abans de la pandèmia podia acollir unes 500 persones a cada cita.
Doncs amb aquesta proposta pel cap de setmana, si el temps ho respecta, posem el punt final al Notícies Migdia d'avui. Més informació a partir de les 4, els butlletins horaris i a les 7 en una nova edició del Notícies Vespre. Ara els esports amb l'Adrián Arroyo a l'Hotel Suís. Que vagi bé, adéu.
Torna a escoltar aquest informatiu a radiosabadell.fm.